Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
Ferrocarrils tota la nit durant la Festa Major. Aquesta serà la principal novetat de la celebració d'aquest any. En concret, hi haurà servei ininterromput dels catalans el divendres, el dissabte i el diumenge, mentre que dijous i dilluns s'acabarà a 3:15 de la matinada. Sortirà un comboi cada hora fins a Barcelona. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, confia que serà una eina útil per la gent que vingui de fora del municipi, però també pels sabadellencs.
Aquestes persones tenen l'opció de venir sense el vehicle propi i accedir a Sabadell d'una manera molt més segura i molt més tranquil·la en aquest aspecte i gaudir de la festa amb totes les seves característiques. És un increment en aquest sentit molt, molt important per la nostra Festa Major i podem emprar un equipament que està creuant tota la ciutat i que fins ara no havia pogut tenir aquesta utilitat.
L'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán, ha explicat que va ser una idea que va començar a treballar el govern quadripartit i la Generalitat després de la Festa Major de l'any passat. Avui, membres del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell han passat pel programa al matí i han denunciat que molt poca gent té dret a accedir a la justícia gratuïta. I és que només hi poden accedir, per exemple, una família de 4 membres amb ingressos de 1.560 euros bruts mensuals. Després els escoltarem. I en esports, el Centre d'Esports Sabadell ha fet oficial els 4 partits de pretemporada confirmats. El primer serà el 28 de juliol contra l'Alçat, el Municipal d'Olot a porta tancada. Tot seguit ampliarem aquestes i altres notícies. Abans, però, rebeu una salutació de Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Passen 2 minuts de les 7 de la tarda als serveis. La calor ha tornat a apretar a tant ahir com avui. A veure què ens espera per aquest cap de setmana. Esperem que no tornin les tempestes que també hem tingut aquests dies. Li preguntarem a en Sergi Gallego. Bona tarda.
Bona tarda. Avui i demà seran jornades que estaran marcades per l'estabilitat meteorològica amb predomini del cel serè o poc ennuvolat pel creixement d'ennuvolades a punts de muntanya a partir de migdia. Malgrat tot, per dissabte no es descarta algun ruixat aïllat al Pirineu de cara a la tarda o vespre. En general, la temperatura serà elevada, sobretot a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, on podran superar els llindars de calor amb valors superiors a 37 graus. Però no parlem d'onada de calor, perquè diumenge arribarà una pertorbació que farà baixar la temperatura notablement i, a més, portarà precipitació que podrà afectar qualsevol punt del territori de cara a la tarda, principalment a punts de muntanya. La precipitació serà en forma de xàfec amb tempesta i podrà anar acompanyada de calamarsa o pedra. A les comarques del Solsonès, Berguedà i Ripollès, la intensitat de precipitació podrà ser localment forta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi. Anem a repassar l'estat de les carreteres i tenim una tarda tranquil·la al voltant de la ciutat. Només destaquen 22 quilòmetres de circulació amb retencions a l'AP7 en sentit Girona des de Montornès del Vallès. Si ens fixem dins de Barcelona, trobem trànsit dens a la ronda litoral en sentit Besòs i també a la ronda de dalt en el mateix sentit, però en aquest cas des de Sant Joan fins a la Vall d'Hebron. Us ho dèiem en titulars perquè és una de les notícies del dia. Ferrocarrils de la Generalitat oferirà servei de trens ininterromput a la nit per Festa Major d'aquest any, del 6 al 9 de setembre. Hi haurà un comboi cada hora fins a Barcelona, divendres, dissabte i diumenge. El dijous previ i el dilluns, que es tanca la celebració, els trens, també n'hi haurà un per hora, circularan fins a 3:15 de la matinada. L'ampliació del servei dels catalans és una de les grans novetats del programa de la Festa Major, que es presentarà oficialment dimecres vinent. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Després d'alguns anys traslladant la petició a Ferrocarrils, la companyia l'ha escoltada i l'aplicarà durant la Festa Major de 2019. L'exalcalde Matías Sarracán ha puntualitzat a través d'una piulada a la xarxa social Twitter que el quadripartit havia fet la demanda després de la Festa Major de l'any passat i ha celebrat que s'apliqui en la d'enguany. De fet, el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, qui havia confirmat la notícia a Ràdio Sabadell, ha agraït la feina dels tècnics del departament que durant els últims mesos han batallat per aconseguir que els ferrocarrils funcionin durant tota la nit durant la festa gran de la ciutat. De la Rosa ha assenyalat la importància d'oferir quantes més possibilitats millor als ciutadans per moure's en transport públic.
És un servei que aquest any s'inicia. Evidentment, hi ha una transversalitat a nivell de serveis i per tant, s'observarà tot el que sigui necessari perquè es complementin els uns als altres. De totes maneres, clar, és la primera experiència i segurament serà millorable, i en properes edicions doncs esperem que això es consolidi i acabi sent el més transversal possible també en aquest sentit.
Amb la mesura, Sabadell se suma a altres municipis vallesans que ja han impulsat accions similars durant les seves festes majors, com ara Sant Cugat o Terrassa.
I no deixem les festes majors, perquè si el temps es manté calmat aquest cap de setmana, la celebraran a Covadonga i la Creu de Barberà. Una vuitantena de propostes culturals, esportives i àpats populars que s'estendran aquests 3 dies. Al barri del Sud, algunes activitats ja van arrencar ahir, però el gruix de la festa començarà avui amb diverses activitats infantils a la tarda, al pregó quan passin 10 minuts de les 8 del vespre i una sorprenent cursa en roba interior al nit. Ho explica Ana López, presidenta de la Comissió de Festes.
És tot un èxit. Va des de la plaça de la Creu de Barberà fins a la plaça Barcelona. Pots anar com vulguis, però una mica picantón, eh? Sí, s'ha de ser una mica picantón. Però el premi s'ho val, eh? I després, doncs, bueno, la veritat és que també hi ha, pel més original, hi ha tangues de xuxa.
La nit més jove de la Festa Major de la Creu de Barberà acabarà amb música. Dissabte estan previstes les activitats esportives amb petanca, ioga, animació infantil i la Festa de l'Escuma al migdia. A la tarda hi haurà escacs i salsa per deixar pas a un sopar i ball de Festa Major la nit. Diumenge la Tuna Sabadellense despertarà el barri per agafar energia amb la xocolatada i gaudir de la 25a trobada de puntaires. A la tarda el concurs de pastanaga tradicional se centrarà en els canapès i la Festa Major acabarà amb country, swing, habaneres i les bruixes del nord. En canvi, a Covadonga, les encarregades d'anunciar la Festa Major són les campanes de l'església de Sant Salvador, i tot seguit es donarà el tret de sortida a les dues milles urbanes més antigues de la ciutat. Per recuperar forces, el dia acabarà avui amb un sopar col·lectiu. Dissabte és el Dia dels Nens, com explica José Luis Fernández, president de l'Associació de Veïns del Barri.
I com que és el Dia dels Nens, doncs el dematí el que han de fer és venir i gaudir, perquè no només hi ha la part esportiva, sinó també es munten tallers, han de venir amb una samarreta, un tros de tela, hi ha qui porta una bosseta d'aquestes per imprimir, i llavors doncs s'estampen la Torre de l'Aigua, hi ha diferents plantilles i se les estampen. També tenim una cosa doncs que aquest any per nosaltres és innovadora, perquè ha arribat així a última hora, juntament amb Sabadell a Diestra, tindrem diferents tallers, hi haurà consultes veterinàries on, bueno, tu podràs portar l'animal i dir, miri, és que té això, i llavors doncs, t'ajudaran una miqueta.
A la nit, sopar i ball de Festa Major. Per diumenge hi haurà una bicicletada, gegants i més menjar, el 30è concurs de truites i una fideuà popular. Per acabar la nit, havaneres amb els Tela Marinera i un lluïment amb els Diables de la Creu Alta. El Col·legi de l'Advocacia de Sabadell demana que s'ampliï el nombre de ciutadans que tenen dret a la justícia gratuïta i que s'incrementin el nombre de supòsits en què el ciutadà es pot acollir aquest dret. Actualment a Sabadell s'atenen 12.000 casos anuals de torn d'ofici repartits a parts iguals entre el penal i el civil. Tot i això, la majoria de casos que s'atenen estan relacionats amb les ocupacions o els desnonaments. Mireia Sans, bona tarda.
Bona tarda, Pere. El Partit Judicial de Sabadell i Cerdanyola són 425 els advocats que exerceixen la justícia gratuïta, uns lletrats que demanen que s'ampliï el nombre de ciutadans i les casuístiques en què es pot accedir a aquest tipus de justícia. Són els ingressos els que determinen si tens dret o no a un advocat d'ofici, i actualment el llindar és molt baix. Per exemple, en el cas d'una família de 4 membres cal ingressar menys de 1.560 euros bruts mensuals. Per això, Eulàlia Barros, responsable del torn d'ofici del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, assenyala que un gruix important dels ciutadans en queden fora. Són declaracions al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
Actualment ho tenen molt bé per accedir a la justícia, tant als nivells més baixos de la societat, econòmicament més baixos de la societat, com les classes altes. Però ens queda un buit de classe mitjana baixa, que aquesta queda totalment fora de l'accés a la justícia, perquè s'ha de contractar un advocat privat, s'ha de contractar un procurador privat, i a banda, si perd el judici, haurà d'abonar les costes de la part contrària. Això és un risc econòmic tan elevat que la classe mitjana baixa queda totalment fora d'aquest accés a la justícia amb unes condicions d'igualtat.
A més, no en tots els casos pots tenir dret a la justícia gratuïta. Per exemple, en el cas de la llei de la segona oportunitat, l'advocat i el procurador sí que són d'ofici, però cal pagar els honoraris del notari o del mediador concursal. D'altra banda, no es pot comptar amb un advocat de franc en cas d'algun tipus d'adopcions o bé de canvis en els tutors legals. En els casos penals també hi ha algunes excepcions que ha explicat Miguel Sánchez, que és membre de la Comissió de Relacions amb l'Administració de Justícia del Col·legi d'Advocats.
Hi ha procediment d'acusació penal en què no tens dret a la justícia gratuïta. Això es diu los delitos leves. Això significa que podes estar acusado, cuya consecuencia de la acusación puede acabar una condena, cuya consecuencia de la condena penal puede ser, aparte de pagar una multa o una pena que a lo mejor no entras en prisión, pero deja antecedente penal, puede comportar que no hayas tenido una defensa técnica en ese tipo de procedimiento. Te condenan y no tienes derecho a un abogado que te ampare porque no está dentro de la justicia gratuita.
Els advocats del torn d'ofici també demanen una millora de les retribucions que reben perquè estan congelades des de l'any 2016. A més, consideren que s'ha de canviar la legislació per facilitar l'accés dels diputats joves al torn d'ofici. Actualment no poden exercir-lo fins que no fa 3 anys que són col·legiats.
Passem a la política. El grup municipal d'Esquerra Republicana ha explicat avui els eixos estratègics en què es basarà la seva actuació com a principal partit de l'oposició, el més nombrós amb 7 regidors des de l'any 1999. Els republicans aposten per tenir una actitud propositiva per defensar millor els interessos de la ciutat. En aquesta línia, el regidor Juli Fernández també ha obert la porta a arribar a acords amb el govern de Marta Ferrés.
Només hi ha hagut una proposta. Ningú ens l'ha explicat. L'han acordat amb algú altre. Per tant, el grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, si no participa en els debats de les propostes i no és un agent, diguéssim, generador, evidentment no hi vota a favor. En la resta de propostes, en les que se'ns expliquin els projectes, tinguem un coneixement i coincideixin amb la nostra visió republicana, només faltaria.
Els 7 regidors republicans han presentat avui el que serà el seu full de ruta per a aquest mandat i que inclou 4 punts.
El primer i el segon tenen a veure amb la defensa dels drets i les llibertats i el compromís amb l'alliberament dels líders independentistes a la presó, entre els quals hi ha els sabadellencs Carme Forcadell i Jordi Cuixart. El tercer punt té a veure amb la transparència i la lluita contra la corrupció. Els republicans volen vehicular-ho a través d'un gran acord de ciutat. Gabriel Fernández és portaveu d'Esquerra al consistori.
Què liderarem? Un gran acord polític de ciutat? On es reconegui els perjudicis en el cas Mercuri, els perjudicis que ha suposat el cas Mercuri i encara suposa per la ciutat. I que hi hagi un compromís ferm perquè l'Ajuntament de Sabadell continuï com a acusació particular del cas.
El quart i últim eix pretén garantir que cap dels projectes que s'han engegat durant l'últim mandat quedin en el calaix perquè, segons els republicans, això podria significar un greuge per als sabadellencs.
I l'Hospital de Sabadell aplica la realitat virtual per fer més agradable l'estada dels pacients pediàtrics al centre sanitari. La tecnologia permet a l'infant traslladar-se a un entorn diferent per treballar diferents emocions sense moure's del llit del taulí. Tot plegat gràcies a un projecte de final de grau de l'Andrea Sensi, un estudiant de l'Escola Superior de Disseny Industrial de Sabadell.
El Departament de Cirurgia Pediàtrica de l'Hospital de Sabadell està estudiant diferents mecanismes per fer més lleugera l'estada al centre. Al novembre es posava en marxa el trasllat dels infants amb cotxes elèctrics fins al quiròfan i ara s'ha començat a aplicar la realitat virtual adoptant el projecte de l'Andrea Sensi. Els pacients que estan participant de la prova pilot veuen unes imatges que han estat elaborades tenint en compte els criteris dels psicòlegs sobre les emocions. A Sensi ha explicat a Ràdio Sabadell què s'hi pot veure.
La primera part de cada contingut són uns exercicis, hi ha uns personatges que indiquen al nen quins exercicis fer per treballar el riure, per treballar la relaxació, no? Diferents exercicis. I llavors el nen doncs, hauria de fer aquests mateixos exercicis a l'hora que fan els personatges i després ja quan acaba aquests exercicis ja és lliure d'explorar aquests altres entorns que deia, no? Doncs, per exemple, a la granja doncs, el nen es troba envoltat d'animals que van passant pel seu costat, que es van movent, que van fent diferents coses. Llavors ell és lliure d'anar mirant i fixant l'atenció on realment li interessi.
L'objectiu és que els infants estiguin més relaxats i puguin desconnectar de l'hospitalització. El director de cirurgia pediàtrica de l'Hospital de Sabadell, Bernardo Núñez, assenyala que cal trobar eines per tal d'humanitzar els pacients.
Utilitzar les diferents herramientes que hi ha actuales, fundamentalment també de la informàtica i tot el desenvolupament actual de la sanitat i de tots els eventos que estan apareixent i la pròpia vida diària, aplicar-lo en aquesta línia de treball, no? De humanitzar, de que lo vivan de la mejor manera posible, de que no les parezca que están ingresados, que sea todo como un juego, y buscar la sonrisa de los pacientes y fundamentalmente de los padres, claro.
Núñez assegura que per la prova pilot s'han escollit pacients adolescents perquè en els més petits no hi ha estudis sobre els efectes de la realitat virtual.
Notícies vespre.
I com que ja arriba el cap de setmana, repassem algunes propostes culturals a part de les festes majors per fer la fresca aquests dies. L'agenda del Fresh Festival ens porta aquest vespre un espectacle de poesia. Manuel Ribas recitarà A boca de terra, un recull en el qual la natura parla, crida i blasfema amb ironia mentre denuncia les mordasses que ens atrapen. Com tots els espectacles del Fresh del Festival d'Estiu del Vallès, es farà a 2:15 a l'Amfiteatre de l'Espai Cultura. Dissabte serà el torn d'un espectacle Quilòmetre Zero amb la companyia Estrena Morena i el seu Una família normal, una comèdia negra que juga amb la temporalitat i les relacions familiars protagonitzada per Sílvia Ricard. Diumenge, en canvi, la música serà la protagonista. El duet Jamai Kids proposa un viatge a través de la música jamaicana dirigit a totes les edats. Les famílies podran ballar, cantar i fer de punxadiscos a partir de les 7 de la tarda. Però això no és tot, perquè avui i demà torna al cinema La Fresca. Aquesta nit amb la pel·lícula Campeones a la plaça de la Creu Alta i demà a Motel Transilvània 3 a la plaça Primer de Maig, a Can Puigcener. Totes les sessions, com sempre, a les 10 de la nit. Repassem altres notícies del dia d'avui amb un format més breu. Tall de trànsit al capdavall de la Rambla a causa de la renovació d'una canonada. Sergi Pas, bona tarda.
Bona tarda, Pere. L'afectació s'allargarà fins al 4 de setembre, just abans de la festa major. El motiu és l'obra de canalització d'una canonada d'aigua que està canviant Aigües de Sabadell. Ja n'hi ha un tram canviat, el que passa per sota la vorera, i a partir de dilluns es substituirà el que passa pel subsòl de la calçada. L'afectació anirà del carrer de Cervantes fins al carrer de la Torre, a la Gran Via, només en sentit sud.
La Crida demana a l'Ajuntament que sigui absolutament exigent davant de l'Agència de l'Habitatge en el compliment dels compromisos relatius als pisos dels Merinals.
Els anticapitalistes lamenten que després de mesos de treball de mediació, l'Agència de l'Habitatge s'hagi desdit del seu compromís dient que només donarà validesa a l'informe si l'executa el Col·legi d'Arquitectes. La mediació tenia com a objectiu poder fer un estudi tècnic extern sobre l'estat dels 7 blocs de pisos de Merinals.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Aquest estiu, sol, platja i molta vitamina. Divendres i dissabtes, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Música electrònica, sense interrupció. Non-stop, non-stop, non-stop.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a les xarxes, @vitamina946.
Vitamina.
I recorda, tornem al setembre.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Hora de sortir de Sabadell i la comarca per repassar altres notícies del dia d'avui. El tribunal accepta les proves d'ADN de la roba de la víctima de l'agressió sexual de Manresa. Marta Valverde, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Els pantalons que duia la jove s'hi van trobar restes de 3 persones, entre les quals hi ha un dels acusats que va estar 20 mesos en presó preventiva i que és el mateix que es va negar a sotmetre's a la prova. La declaració dels pèrits s'ha proposat fins al 16 de setembre. La família de la menor assegura que la jove se segueix sentint amenaçada pels acusats.
Vox torna a demanar dades sobre activistes LGTBI, ara a la Comunitat de Madrid.
La formació d'extrema dreta ja havia demanat informació de treballadors de violència masclista a Andalusia i de subvencions a organitzacions LGTBI al País Valencià. A més, també demanaven dades sobre violència intrafamiliar, no només en relació amb la violència exercida per homes cap a dones. En el text presentat per Ángeles Criado, la número 2 de Vox al País Valencià, Es demanava saber qui era el personal que treballava a les escoles amb menors, perquè diu literalment que li preocupa en mans de qui deixem els nostres petits i l'adoctrinament al qual poden estar sotmesos.
El govern torna a demanar prudència i reduir al màxim les situacions de risc que puguin generar un incendi.
Tornen les altes temperatures, així que el risc d'incendi segueix sent alt, tot i que no hi hagi una onada de calor. Protecció Civil demana també prudència en la conducció. Els bombers seguiran fent un seguiment de l'evolució del risc d'incendi forestal, especialment a les franges litorals de les regions de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les zones limítrof entre la metropolitana sud i la regió central.
Menys de 10 minuts per 8:15, anem als esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Ho acabem de saber, el Centre d'Esports ha donat a conèixer de forma oficial els 4 partits de pretemporada confirmats. Els d'Antonio Hidalgo s'enfrontaran a l'Alassat, caterí de Xavi Hernández, el diumenge 28 de juliol.
Un partit que tindrà lloc al Municipal d'Olot i que es realitzarà a porta tancada. 3 dies després, el 31, els arraquinats visitaran l'Hospitalet. El 3 d'agost, partit de Copa Catalunya al Camp de l'Escó. I el dia 7 d'agost, de nou a domicili, el Sabadell s'enfrontarà al Llagostera, conjunt amb qui també es veurà les cares a la Lliga. La Federació Espanyola, per cert, ha confirmat també que dilluns es publicarà el calendari de segona B.
I en aquests partits espera que torni sobre els terrenys de joc Aleix Coc, que ja té l'alta mèdica. El central del Centre d'Esports ha confirmat que ja està recuperat de la greu lesió patida fa 6 mesos i espera poder entrenar amb normalitat en poques setmanes.
El tarragoní ha estat un dels jugadors que avui ha passat per l'Hospital General de Catalunya en la segona tanda de revisions mèdiques. Un cop superat aquest tràmit, el que vol Coc ara és tornar-se a sentir un mes en l'equip.
Lo que vull és tornar a sentir-me futbolista, no? A tornar a jugar, a trepitjar el camp, estar amb els companys i bueno, a poc a poc tornar a ser l'Aleix que era abans o inclús molt millor.
Amb la lesió al genoll patida el mes de gener, Coc no ha tingut l'oportunitat de jugar sota les ordres d'Antonio Hidalgo. Malgrat això, el central explica la bona relació que té amb el seu tècnic.
La veritat que Antonio, quan va arribar, el primer dia jo ja vaig anar, no? Em vaig presentar, com és obvi, encara que estigués lesionat, i el primer dia ja va estar parlant amb mi, i aquesta va ser una mica la tònica fins a acabar la temporada, no? A mesura que jo venia a entrenar, ell sí, quasi cada dia parlava amb mi, a veure com estava, tal, i bueno, molt bé, la veritat que l'estic molt agraït, no? Perquè sempre ha estat pendent de mi, i bé, ara ja podré ajudar realment, no? A l'equip, ja puguen entrenar, i bé, a disposició d'ell, pel que necessiti.
A banda de l'Aleix Coc, també han realitzat avui les revisions mèdiques Òscar Rubio, Fernando Pajarero, Pedro Capó, Néstor Querol, David Acedo, Jandro Moreno i els dos fitxatges, el porter Ian Mackay i l'extrem Jordi Oteo.
Emma Garcia debuta aquesta matinada al Mundial de Guangzhou en el duet mix tècnic de natació artística. La sabadellenca farà parella un cop més amb Pau Ribas.
En total hi participaran 9 seleccions en aquestes fases preliminars i si Garcia supera el tràmit, optarà les medalles a la final de dilluns. La nedadora local, però, es mostra prudent.
Medalles, no estem segurs de poder-ne agafar, però intentarem lluitar per estar el més a prop possible dels 3 millors i... Bàsicament el nostre objectiu és que es valori positivament els nostres exercicis i el nostre treball de tot l'any i que tinguem bons feedbacks de tots els jutges i que tinguem una bona impressió com a nou duet mixta espanyol.
La competició del duet mix tècnic arrencarà a les 4 de la matinada i Garcia buscarà seguir els passos d'Ona Carbonell, que ha estat la primera representant del club en tirar-se a la piscina en el solo tècnic aconseguint la segona millor puntuació de totes les participants. La barcelonina és una de les clares candidates a la medalla a la final, que tindrà lloc demà mateix a les 12 del migdia.
I el diumenge serà el torn per la selecció femenina de waterpolo. Les de Miki Oka s'estrenaran contra Grècia en el partit que ha de decidir quin combinat quedarà primer de grup.
I no és un fet menor, ja que el que acabi líder accedirà directament a quarts de final. Laura Ester, portera de l'equip i també de l'Astralpool, explica que és un enfrontament que porten ja temps preparant.
En un principi, la fase de grups és el rival més important. És el partit que ens estem preparant perquè és pel que comencem i, evidentment, el que ens farà o quedar primeres o segones de grup a priori, sí, perquè els altres dos rivals no hem de tenir tantes complicacions com a tal.
Serà, per cert, la reedició de la semifinal de l'últim europeu de Barcelona, quan les gregues van deixar sense final a les de Miki Oka. Les dues seleccions es tornen a veure les cares en la primera jornada de la fase de grups del Mundial, diumenge, quan faltin 10 minuts per les 11 del matí.
Això pel que fa al femení, el debut del combinat masculí, en canvi, no tindrà lloc fins dilluns al matí.
Els de David Martín s'estrenaran amb un enfrontament molt més assequible que el del femení, ja que seran de veure les cares amb Sud-àfrica. Sergi Cabanes és un dels dos representants del Natació Sabadell.
És un equip en el que no tinc gaire informació. Llavors, a priori és fàcil, però amb aquest canvi de normes ningú partit és fàcil, ja s'ha vist a la Lliga Mundial, que o estàs ben preparat o estaràs lluitant fins a tercera plaça i no podràs donar rotació als jugadors que vols donar.
Recordem que a més de Cabanes també està Corea del Sud el nou porter del club, Edu Lorrio. El debut d'Espanya contra Sud-àfrica serà dilluns a 9:45 del matí.
I com us explicàvem ahir, la gran novetat a Gwangju és la introducció d'un torneig d'exhibició de beach polo o waterpolo platja, tot i que es juga a la mateixa piscina de competició i amb dimensions més reduïdes.
Allà hi tenim l'altre reforç de l'Astralpool, la jove Sílvia Morell. Espanya debutarà a la lligueta demà a 6:15 del matí contra Austràlia i diumenge a 9:15 del matí disputarà el segon partit contra la Xina.
Abandonem Gwangju. L'Ironman de Vitòria serà una de les últimes oportunitats de Miquel Blanchard per aconseguir el bitllet per al Mundial de Kona. Només el vencedor del triatlon categoria d'elit obtindrà la plaça per Hawaii.
I en cas que el guanyador ja estigui classificat, passaria a mans del segon. Són les mateixes circumstàncies que fa un parell de mesos a Lanzarote, on el sabadellenc va quedar sisè. Després de tot aquest temps preparant l'Ironman vitorià, Blanchard es mostra confiat.
Crec que a Vitòria les condicions seran unes condicions òptimes, perquè bueno, ja a nivell de temperatura pues són unes temperatures una miqueta més suaus que no pas aquí a Sabadell. O sigui, estem parlant de que hi ha una diferència més o menys d'uns 8 graus, tant de màxima com de mínima.
S'ha de dir, però, que el triatleta local arriba amb unes molèsties a l'isquio, fet que no li impedirà prendre la sortida i recórrer els 3,8 quilòmetres nedant, els 180 en bicicleta i els 42 a peu. L'Ironman de Vitòria tindrà lloc diumenge al matí.
I un últim apunt relacionat amb el món de l'atletisme, perquè d'aquí aproximadament una hora i mitja, a les 9 del vespre, té lloc a Sabadell una de les curses clàssiques de les festes majors de barri, la milla urbana de Covadonga.
Una milla que arriba ja a la seva 27a edició. Agustí Lorca, membre de l'Associació de Veïns de Covadonga, l'ha reivindicat com la milla de Sabadell.
La milla atlètica de Covadonga es uno de los actos más emblemáticos de la Festa Major y es la única milla que se hace en toda la ciudad. Si no es la única, sí es la que está consolidada, porque esta es la 27 edición, por lo que más que ser una milla de barrio, es la milla de la ciudad.
La distància és d'un quilòmetre i 600 metres i la sortida es donarà a la Torre de l'Aigua. La cursa infantil començarà a les 9 del vespre i un quart d'hora més tard, l'absoluta.
Dos minuts per sortir de la ciutat. Avui s'ha acabat un dels serials de l'estiu després de fer-se oficial el fitxatge de Griezmann pel Barça.
El davanter francès, que ha defensat la samarreta de l'Atlético de Madrid en les últimes temporades, s'incorpora al club blaugrana per les properes 5 temporades després d'haver pagat la clàusula de rescisió, xifrada en 120 milions d'euros.
Aquest matí també hem conegut els horaris de les 3 primeres jornades de Lliga.
La temporada començarà amb el Barcelona visitant Sant Mamés per enfrontar-se a l'Atlètic el divendres 16 d'agost a les 9 de la nit. D'altra banda, el Celta-Real Madrid es disputarà el dissabte dia 17 a les 5 de la tarda i l'Espanyol s'estrenarà contra el Sevilla a Cornellà al Prat el diumenge 18 a les 7.
En tenis, en joc la segona semifinal de Wimbledon que enfronta Rafa Nadal i Roger Federer.
I de moment el resultat és d'un 7 per cadascú. A l'altra banda del quadre, Novak Djokovic s'ha desfet de Roberto Bautista per 6-2, 4-6, 6-3 i 6-2 i s'ha convertit en el primer finalista del torneig.
El Tour de França, després de la jornada de muntanya d'ahir, avui hem tingut una etapa de transició.
I el triomf ha estat per l'holandès del Jumbo Dylan Groenewegen a l'esprint. Giulio Ciccone continuarà vestint el mallot groc una jornada més. No s'han produït diferències entre els favorits. Demà, 8a etapa de mitja muntanya amb final a Saint-Étienne.
I un últim apunt en bàsquet. El Barça ha fet oficial el retorn d'Àlex Abrines.
L'escorta balear de 25 anys torna al club blaugrana per dues temporades amb opció a una més. Recordem que a principis d'any Abrines va haver d'aturar la seva aventura a l'NBA després de patir un procés de depressió.
Nosaltres ho deixem aquí. Això és tot per ara. Us podeu mantenir informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram i també al portal web d'aquesta emissora, radiosabadell.fm. Nosaltres hi tornarem dilluns a 2:15 al Notícies Migdia, fent ja horari d'estiu. Que vagi molt bé aquest cap de setmana. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.